Són les 8, bon dia a tothom.
Bon dia per sortir abrigat de casa, per la sensació de tardor avançada que es farà notar.
Com esteu? Són les 8 d'avui, que és dijous 3 de novembre del 2022. Ara mateix tenim 18 graus a la Bisbal, 17 a Palafrugell i 17 a Verges. Avui és cert que serà el dia amb temperatures més fredes. Hem tingut unes mínimes del voltant de 9 graus aquesta nit. Arribarem fins a les 19 de màxima. Per tant, avui notícia d'ascens de temperatura. Notem aquest fred, aquest temps més fresc. I a més notem això, eh? Comencem ja a notar que es fa cada cop de dia més aviat. Avui, quan hem sortit de casa, molts ja era de dia i estàvem acostumats a que fos ben fosc. Serà aquest temps més fred, més gèlid, la tendència que ve associada al pas d'un front, que passarà per tot el país d'oest a est i aquí ens portarà algunes conseqüències, algun ruixat entre avui, el vespre, nit, demà a les primeres hores. Però sense que ser aquell gran ruixat que necessitaríem perquè la situació millorés. Avui parlem de diverses notícies destacades, per exemple, que hi ha 6 dels 17 detinguts en l'operació contra el narcotràfic que han entrat a presó, ho explicava el cap de la policia local de Palafrugell, en David Huertas, i també explicarem avui la detenció d'una persona com a presumpte autor de robatoris amb força a Palafrugell. Notícia també, i ara que relacionat amb el temps i que ara que comença a fer fred, avui sí que és cert que hem d'explicar que l'octubre ha estat el més càlid de la història al Baix Empordà des que es tenen registres. Clar, això com a contrapartida té el fet que hi ha hagut molt bones dades d'ocupació al Baix Empordà durant tot el pont de Tots Sants, gràcies precisament a aquest bon temps. Dues notícies que us explicarem avui sobre la pedregada de la Bisbal, que és que es destinen prop de 100.000 euros a reparar la coberta de l'escola Joan de Margarit i també que el mercat de la Bisbal tornarà al centre al centre antic de la Bisbal a mitjans de novembre. Aquestes són algunes de les notícies destacades que us explicarem avui al Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I ho farem amb aquests periodistes que saludem a continuació. Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Sis dels 17 detinguts en l'operació contra el narcotràfic de la setmana passada han ingressat a la presó, Ferran.
En un dispositiu contra el narcotràfic, conjunt entre la policia local, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, es van registrar 9 domicilis i 2 locals i es van comissar 130.000 euros, una gran quantitat de droga i armes. Les detencions es van fer a Palafrugell, Begur i Calonge. La venda de droga generava malestar entre la població.
Escoltarem de seguida les declaracions del cap de la policia local. Per cert, que la policia local de Palafrugell ha detingut una persona com a presumpte autor de robatoris amb violència.
La matinada del passat 1 de novembre, diverses persones es van adreçar a la comissaria de policia esmentant que eren víctimes d'una agressió en una baralla que s'havia produït a la zona entre el carrer Pi i Margall i Plaça Nova. Més tard, també una altra víctima, que presentava diverses lesions, va denunciar la situació i va descriure el mateix individu.
Més notícies. El que us explicàvem fa uns segons. S'ha registrat l'octubre més càlid des que hi ha registres al Baix Empordà.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'octubre ha superat entre 3 i 4 graus la mitjana climàtica del període de referència. Les dades recollides a l'Observatori del Tartit mostren que la temperatura de l'aigua del mar ha estat la més alta registrada des de l'any 1974.
Clar, com a contrapartida, això dona unes bones dades d'ocupació al Baix Empordà durant el pont de Tots Sants.
A més, després de 2 anys de pandèmia, s'ha aconseguit recuperar certa normalitat al sector hoteler i de la restauració. Per valorar aquest pont i la tendència dels propers mesos, ens ha visitat al Supermatí la presidenta del grup Costa Brava Centre, Bàrbara Allé.
I encara sobre gestió turística. Begur ha elaborat un informe tècnic que analitza la gestió de les seves platges.
L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament ha elaborat un informe tècnic que evidencia l'evolució que ha experimentat la gestió de les platges al municipi al llarg dels darrers 10 anys fins a l'actualitat.
Les 8 i pràcticament 5 minuts, el govern destina 97.000 euros a reparar la coberta de l'escola Joan de Margarit de la Bisbal, que estava malmesa.
El govern ha aprovat aquest dimecres la declaració d'emergència del contracte per reparar la coberta per un import de 97.000 euros. El sostre de l'equipament havia quedat malmès per la forta pedregada de finals d'agost i després també hi va haver filtracions d'aigua amb les pluges.
I una qüestió molt demanada, molt reclamada per part dels comerciants del centre de la Bisbal, perquè el mercat dels divendres tornarà al centre antic d'aquí unes setmanes, a mitjans de novembre.
El mercat es va haver de traslladar fora del nucli antic degut als danys que la gran pedregada de finals d'agost va causar als sostres de la Bisbal. Ara, però, l'alcalde ha explicat a Ràdio Capital que ja no hi ha cap raó per la qual el mercat no pugui tornar el més aviat possible a la seva ubicació habitual.
Instal·laran una alarma a l'escola Llevantí de Mar després de l'últim robatori. Maria Alzina.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni s'ha compromès a instal·lar-ne una, tot i que afirmen que no forma part de les seves competències.
L'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit demana calma a les associacions per rebre les subvencions.
Aquestes ajudes a les entitats culturals, esportives i educatives sumen un total de 67.000 euros. Aquest diumenge, tot i això, es va fer una concentració per reclamar a l'EMD aquesta subvenció.
8 i 6 minuts. Avui a les 7 de la tarda hi haurà una xerrada Bullying, una responsabilitat de tots, al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell.
Es definirà què és aquest assetjament escolar i es farà una pinzellada sobre quins són els perfils de les persones que ho practiquen, les tipologies de persones implicades, què és el ciberbullying i com es poden prevenir les agressions, a part de com orientar les famílies i el professorat. L'activitat és gratuïta i està organitzada per la AFA dels centres educatius del municipi.
I a més, hem d'acabar explicant aquest repàs, aquest petit repàs informatiu, que Sant Feliu de Guíxols celebra el centenari d'un dels seus veïns, que és en Josep Martínez.
En Josep Martínez va néixer el dia 1 de novembre de 1922. Les persones que arriben als 100 anys reben, entre altres, un reconeixement de l'Ajuntament i de la Generalitat i se'ls entreguen diversos obsequis per celebrar aquest aniversari.
Les 8 i 7 minuts, moment per conèixer la previsió del temps. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Arriba per fi ja l'ambient de tardor o què?
El matí d'avui ja es començarà a notar com una jornada més freda de les darreres que hem anat vivint a la tardor d'enguany. I no estem davant d'un dia amb molta amplitud tèrmica. Avui dijous el dia serà amb temperatures més fredes, tant les mínimes com les màximes. Anirem dels 9 graus mínims als 19 màxims. La notícia meteorològica d'avui serà el descens de les temperatures sense cap dubte. I notarem que fa més fred. Serà un canvi de tendència que vindrà associat al pas d'un front que es escombrarà al territori català d'oest a est i a la nostra comarca ens portarà les conseqüències més palpables amb nuvolositat i algun ruixat entre avui al vespre nit i les primeres hores de demà divendres. Així doncs, aquest apunt, i potser també per aigua, perquè tot i el risc baix de precipitació no descartem algun petit ruixat en l'evolució del nou episodi. També anunciem tramuntana, que queda preparada entre demà divendres i per dissabte també, incrementant la sensació freda. Ja avui el Servei Meteorològic ha anunciat que per divendres ha activat un avís per vent a la nostra comarca Baix Empordanesa, amb risc de vent de nord superant els 70 km/h, sobretot per la tarda. També hi ha activat un avís per estat de la mar advertint de situació de nord amb maregassa que portarà onades superiors als 2,5 metres d'alçada. Dir que la nova situació no tindrà ganes de continuïtat, perquè tot i que el cap de setmana serà fred, per la propera setmana remuntarem temperatures altra vegada.
Doncs vaja. Més enllà d'això hi ha altres notícies, més enllà del Baix Empordà, i és que la Fiscalia Anticorrupció demana 21 anys de presó i 4,6 milions d'euros de multes a responsables de Convergència Democràtica de Catalunya entre el 2008 i el 2012 per corrupció i finançament il·legal, és el cas 3%. En l'escrit d'acusació adreçat a l'Audiència Nacional, la Fiscalia demana que una de les multes de 3 milions la pagui el PDeCAT, que és a qui considera hereu jurídic de Convergència i, per tant, responsable. Els delictes que atribueix a 30 persones i a 14 empreses són els d'organització criminal, suborn, frau a l'administració, corrupció entre particulars, tràfic d'influències, prevaricació i blanqueig. Les penes més altes la Fiscalia les demana per a l'extresorer de Convergència, Andreu Viloca, 21 anys i 4 mesos de presó, i per l'exgerent del partit i exconseller Germà Gordó, 18 anys i 10 mesos. A Gordó, la Fiscalia li atribueix haver estat durant anys al contacte dels contractistes amb l'administració pública catalana i Convergència, i això que va ser conseller de Justícia, eh? I a Viloca li correspon, segons la Fiscalia, la triangulació amb autoritats i empresaris i el pagament a les fundacions de Convergència, aprofitant que també era el tresorer de la Fundació CatDem. La Reserva Federal dels Estats Units ha pujat els tipus d'interès 0,75 punts i els situa en la forquilla que va del 3,75 al 4%. És el nivell més elevat des del 2008. La Fed ha complert amb les expectatives i ha fet un pas més en la lluita per rebaixar la inflació, que als Estats Units supera el 8%. Aquesta és la quarta pujada de tipus consecutiva aquest any i no serà l'última. Aquesta matinada, i sense que s'hagi fet públic prèviament, han quedat exhumades les restes del general franquista Gonzalo Queipo de Llano, que reposaven a la Basílica de la Macarena, a Sevilla, des de feia 71 anys. L'exhumació s'ha fet en aplicació de la nova llei de memòria democràtica. Troben ADN masculí al cos d'Helena Jubany i ordenen comparar-lo amb el de l'únic investigat. Les mostres vaginals no han estat comparades amb ningú i el jutge acorda que les comparin amb les de l'únic investigat per aquest crim. I èxit de la segona operació a l'Oliver, el nen en qui ja han extirpat el 90% del tumor cerebral. El nen malagueny, traslladat d'urgència de Cancún a Barcelona, recupera de la intervenció a l'UCI de Sant Joan de Déu. I Manolo García suspèn els pròxims concerts, com el de Barcelona, per motius de salut. El cantant ha de fer repòs unes setmanes per recuperar-se d'una miocarditis aguda. Ara mateix, les 8 i 11 minuts. El comentari d'avui al Supermatí ens l'envia el periodista Pere Maruny.
El dia de Tots Sants, aquest nostre mitjà ens informava que els bombers del país van haver de rescatar un grup de persones atrapades a la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols. La notícia no es prodiga massa en detalls, tot just la nota que suposo proporcionada pels mateixos bombers on feien menció de l'actuació realitzada. Segons sembla, les persones que feien la via van quedar encallades en algun punt del recorregut, sense poder avançar ni retrocedir. El fet és que la imatge del tap a la via ferrada de Sant Feliu m'ha transportat, vagin a saber vostès per què, a les famoses fotos de les cues quilomètriques d'alpinistes intentant arribar a l'Everest per la ruta més fressada, que tots hem pogut veure publicades darrerament. I és que vivim en un planeta superpoblat. De l'Himàlaia a l'Empordà, cada cop són menys els territoris que queden lliures de la massiva petjada humana, ni que sigui en moments estacionals. I això és un problema. I gros, perquè no només de pa viu l'home, que ja deia Jesús, i avui encara menys. Vivim en un sistema que ens aboca a consumir de tot, matèries, experiències, llocs... La quantitat de recursos que necessitaríem per a que tota la humanitat pogués viure segons els nostres paràmetres occidentals no es dona ni en tres planetes. Els números no surten per enlloc, però aleshores neix la pregunta incòmoda. Molt bé, som molts. Sobres tu o sobro jo? A recer d'aquesta pregunta, arreu del primer món benestant, delerós de conservar els seus privilegis i seguir malbaratant recursos sense mesura, comencen a créixer i estendre's els discursos d'odi cap als de fora i de retorn a un suposat passat idíl·lic on els autòctons vivíem en harmonia i prosperitat. L'auge generalitzat de l'extrema dreta no és casual i a Catalunya no en som cap excepció, per més que... A la crisi de recursos se li suma l'emergència climàtica, l'evidència que el sistema de creixement i benestar infinit que ens va prometre el capitalisme era una gran mentida sustentada en la destrucció de l'únic planeta habitable que tenim. Així que venen temps difícils, foscos, probablement. I contra aquest mal no hi ha bombers que vinguin a rescatar-nos.
Un minut i mig i arribarem a un quart de nou del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
6 dels 17 detinguts en l'operació contra el narcotràfic la setmana passada han ingressat ja a presó a Palafrugell. En un dispositiu contra el narcotràfic, conjunt entre la policia local, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, es van registrar 9 domicilis, 2 locals i es van comissar 130.000 euros i una gran quantitat de droga i armes. Les detencions es van fer a Palafrugell, Begur i Calonge. El cap de la policia local de Palafrugell, David Puertas, explicava a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell que des del seu cos encara hi treballen perquè s'han de preparar totes les diligències que es presenten als jutjats, juntament amb la resta dels informes que faciliten a la policia local i la Guàrdia Civil. Puertas destaca que la investigació anava centrada a detectar les persones que feien arribar la droga als consumidors i remarca que aquestes situacions generen malestar entre la població i l'objectiu és reduir la delinqüència que es nota al carrer.
Cadascú té els seus rols, no?, dintre del que és aquest negoci de la droga i nosaltres vam actuar en aquest estament, no?, que és el que més problemàtica ens comportava dintre del municipi.
En aquesta entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell destaca que es va trobar en la investigació que el que es va trobar a la investigació ja responia a les seves expectatives. Des del cos local es continua treballant per conèixer quines són les conseqüències d'aquestes detencions en el municipi i remarca que la demanda de droga seguirà sent la mateixa i, per tant, caldrà seguir investigant i treballant amb els altres cossos policials per detectar nous casos. A més, avui també hem d'explicar que la policia local de Palafrugell ha detingut una persona com a presumpte autor de robatoris amb violència. Ferran Castelló.
La matinada del passat 1 de novembre, diverses persones es van adreçar a la comissaria de policia esmentant que eren víctimes d'una agressió en una baralla que s'havia produït a la zona entre el carrer Pi i Margall i Plaça Nova, on totes elles descrivien amb detall l'autor dels fets. Més tard, una altra víctima, que presentava diverses lesions, va denunciar la situació i va descriure el mateix individu. En aquest cas, va ser agredit brutalment amb un objecte contundent i li va sostreure 60 euros i el seu telèfon mòbil. Finalment, el dia 1 de novembre, a les 8 del vespre, la policia local va localitzar l'autor dels fets en una altra zona propera a la plaça de Can Màrio. Els agents van interrogar el suposat autor, que anava indocumentat, i el van convidar a acompanyar-los a les dependències policials. Finalment, segons la descripció aportada per les víctimes, i també gràcies a unes imatges que es van aportar, es va procedir a la detenció de l'autor.
Passa un minut i mig d'un quart de nou del matí. El passat octubre va ser el més càlid registrat al Baix Empordà, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Carla Saló.
L'octubre del 2022 ha estat el més càlid al Baix Empordà, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. A més, les dades recollides de l'Observatori de l'Estartit mostren que la temperatura de l'aigua del mar d'aquest període ha estat la més alta des de l'any 1974, amb 21,3 graus, i superant per una dècima la de l'any 2014, que va ser de 21,2 graus. L'octubre ha estat un mes molt càlid al Baix Empordà, amb temperatures que han superat entre 3 i 4 graus la mitjana climàtica del període de referència entre 1961 i 1990. A més, arreu de Catalunya s'han superat les elevades temperatures dels anys 2014, 2013, 2006 o 2001, llevat d'alguns sectors del vessant sud del Pirineu Occidental i de la Costa Daurada.
I això, clar, evidentment té algunes conseqüències perquè el bon temps ha donat unes bones dades d'ocupació al Baix Empordà durant el pont de Tots Sants. A més, després de 2 anys de pandèmia, s'ha aconseguit recuperar certa normalitat al sector hoteler i de la restauració. Per valorar aquest pont i la tendència dels propers mesos, ens visitava al Supermatí la presidenta del grup Costa Brava Centre, Bàrbara Allé.
Bàrbara Allé explica que els hotels, allotjaments i restaurants han rebut una ocupació bastant alta i que han treballat molt. La presidenta del grup Costa Brava Centre dona dades molt positives després d'aquest cap de setmana de bon temps. Una ocupació d'entre el 90 i el 100% en els allotjaments que encara continuaven oberts.
Llavors ens quedem doncs uns quants i aquests quants doncs ens hem repartit el pastís. La veritat que ha sigut un climatològicament parlant ha sigut un cap de setmana brillant, ha fet un temps increïble, la gent anava a la platja com ara comentaves tu, o a passejar, o a, però amb un temps superagradable, vull dir, ningú ha fet servir jaquetes, per dir-te. I això també fa que els restaurants estiguin plens, que els nostres bars i terrasses estiguin plenes i que, per tant, doncs hi hagi molta afluència de gent.
Un dels punts que destaca Bàrbara Allé sobre aquest pont de Tots Sants és que ha caigut el festiu en un dimarts, aspecte que ha beneficiat a augmentar el temps d'estada del turisme al Baix Empordà. I tot i que ens podríem sorprendre, les dades indiquen que s'ha rebut turisme nacional i estranger, sobretot francesos.
Tot i això, l'impacte de la guerra d'Ucraïna també ha arribat al sector turístic del Baix Empordà.
El consum energètic, per exemple, no es pot controlar en el sector hoteler. A més, l'augment de preu de les matèries primeres ha afectat també a les empreses del sector turístic.
Per tant, això ha sigut un problema bastant greu, que ja pronosticàvem el gener i febrer, veient el que passaria, però clar, no ens podíem esperar que el mes d'agost, per exemple, jo pagués 4 vegades la factura que pagava l'any anterior. Llum.
Déu-n'hi-do.
4 vegades, 400%. Clar, aquí és molt difícil poder repercutir això en el preu final. I l'altre punt molt important que també preveiem que hi hauria un augment perquè s'estava augmentant el preu de la gasolina i això suposa el preu dels transports i el transport té a veure amb la mercaderia i tot això, doncs és el preu de la matèria primera, el peix, la carn, les verdures, la fruita, tot se'ns ha duplicat.
Bàrbara Lleia explica que tot i la pujada dels preus en el sector hoteler de la restauració no ha baixat la demanda i els clients no s'han queixat per aquest encariment de preus. Tot i això, recorda que la major part de l'impacte de l'augment de matèries primeres i el preu de l'energia l'absorbeixen els negocis. La presidenta recorda que les dades d'ocupació o demanda han aconseguit arribar a valors previs a la pandèmia. Bàrbara Lleia destaca que tornen els turistes anglesos i americans, que havien desaparegut amb les restriccions per la pandèmia. Tot i això, destaca que hi ha problemes que es continuen arrossegant des de la pandèmia i que s'han accentuat amb la guerra d'Ucraïna.
Per cert, relacionat amb el turisme, Begú elabora un informe tècnic que analitza la gestió de les seves platges. L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament ha elaborat un informe tècnic que evidencia l'evolució que ha experimentat la gestió de les platges al municipi al llarg dels darrers 10 anys i fins a l'actualitat.
En aquest sentit, el document posa de relleu l'ingent tasca quantitativa i qualitativa que s'ha dut a terme des de les àrees de Medi Ambient i platges per tal de consolidar al municipi un model de gestió de platges que se centra en el proteccionisme natural, la sostenibilitat, la seguretat, la singularitat, el benestar, la qualitat i el gran atractiu turístic. Una de les primeres accions que destaca l'informe és la reducció del nombre de boies. En aquest sentit, l'any 2011 hi havia habilitades al litoral begurenc un total de 404 boies i aquest 2022 el nombre de boies ja s'ha traduït fins a les 315, el que representa una reducció de prop del 20%. Aquesta reducció, a més, s'ha fet ben palpable a la Cala d'Aigua Freda. L'any 2011 hi havia 145 boies i enguany n'hi ha 103. Finalment, aquest 2022, com a gran novetat d'aquest projecte de reducció, distribució i gestió de l'ús de les boies, s'ha apostat des de l'àrea de Medi Ambient per promocionar un ús més efímer de les boies, facilitant així la rotació de les embarcacions.
Gràcies, Maria Alsina. La pedregada que va caure a finals d'agost a la Bisbal d'Empordà va causar molts canvis i reformes. Un d'ells, la ubicació del mercat municipal que se celebra cada divendres. Els danys als teulats i el perill que caiguessin teules als vianants van fer que el mercat es desplacés del seu lloc habitual, que és plaça Major, carrer Cavallers, plaça del Castell, al passeig Marimon Espré, on hi ha la roba, i al camp de futbol vell, on hi ha l'alimentació. Aviat, però, el mercat podrà tornar al seu lloc, Anna.
Enric Marquès, alcalde de la Bisbal, assegura en declaracions a Ràdio Capital que ja no hi ha raons per les quals el mercat no pugui estar al centre. Així doncs, explica que tornarà als carrers del nucli antic el més aviat possible i que això serà a mitjans de novembre.
Hem hagut de deixar passar a un temps raonable perquè la gent arregli teulades al centre de la Bisbal. Entenem que s'està fent a bon ritme i en aquests moments no hi ha cap motiu per no preveure que el mercat pugui tornar a la seva ubicació tradicional a partir de mitjans o la tercera setmana de novembre. I la campanya de Nadal, evidentment, es farà al centre de la Bisbal, a l'ubicació tradicional del mercat.
Marquès recorda que el mercat de la Bisbal té 700 anys d'antiguitat i que sempre s'ha fet i conservat el nucli antic. Això apunta no només té un valor històric, sinó que també té un atractiu a nivell turístic, sobretot de cares a l'estiu.
No hem d'oblidar que un dels atractius a nivell de promoció de la ciutat de la Bisbal és el seu mercat tradicional del divendres, que aquest any fa 700 anys, i que el motiu precisament és que continua ubicat al mateix lloc on ha estat de forma tradicional durant molt de temps.
La ubicació del mercat és un tema que causa diversitat d'opinions a la Bisbal. Alguns comerços del centre demanen que es torni a la seva ubicació tradicional per afavorir el comerç local. En canvi, segons ha explicat el mateix alcalde, altres persones, com alguns mercants mateix, preferirien que es quedés permanentment en aquesta ubicació temporal més apartada del centre. Tot i això, la ubicació del mercat és decisió de l'Ajuntament, que, com hem pogut escoltar, té clar que ha de tornar molt aviat al nucli antic.
I encara sobre la pedregada de la Bisbal, el govern destina 97.000 euros a reparar la coberta de l'escola Joan de Margarit.
El govern ha aprovat aquest dimecres la declaració d'emergència del contracte per reparar la coberta de l'escola Joan de Margarit per un import de més de 97.000 euros. El sostre de l'equipament va haver quedat malmès per la pedregada i posteriorment va presentar també filtracions d'aigua amb les pluges. El Departament d'Educació ha comunicat al govern la declaració d'urgència del contracte que es va tramitar i adjudicar al setembre. L'escola Joan de Margarit acull 356 alumnes des d'infantil fins a sisè de primària. El centre es va veure obligat en un primer moment a ajornar l'inici de classes una setmana per les afectacions a la part antiga de l'edifici. Es van haver de reubicar els alumnes d'infantils i de cicles formatius. Unes setmanes després, el centre va patir filtracions a l'edifici principal que van obligar de nou a suspendre les classes un dia per reparar els desperfectes. Fa unes setmanes, familiars i alumnes del centre van protestar a les portes de l'escola per reclamar unes instal·lacions dignes.
Doncs aviam si per fi aquesta urgència declarada en aquest informe doncs se certifica en el fet que l'escola es vagin ràpid. Instal·laran una alarma a l'escola Llevantí de Mar a Calonge i Sant Antoni després de l'últim robatori. L'Ajuntament s'ha compromès a instal·lar-ne una, tot i que afirmen que no forma part de les seves competències.
La presidenta de l'AFA de l'escola Llevantí de Mar, Gisela Alemany, explica que el consistori els va anunciar dimecres passat que instal·larien aquesta alarma durant el Consell Escolar Municipal. La presidenta de l'AFA recorda que el dimecres 24 d'octubre es van endur diversos ordinadors i efectiu de l'escola. A més, ja havien entrat a robar el primer dia del curs escolar, el 5 de setembre, i es van endur material tecnològic. Gisela Alemany remarca que aquests dos robatoris no són els únics que s'han produït a l'escola.
Però i sempre ha tingut un històric de robatoris precisament per això, no? Perquè no hi ha cap alarma ni cap element dissuatori, o sigui, clar, si no hi ha res que els... Havien posat lletreros l'equip directiu, així una mica per... Però clar, lletreros per sortir del pas, que no eren... No eren, o sigui, no eren perquè hi havia alarma, sinó només lletreros per sortir del pas.
Sí.
Les queixes també van arribar al Departament d'Ensenyament.
Amb l'últim robatori, a més, van decidir enviar una carta al mateix departament, però la resposta que van rebre va ser que no era competència del Departament d'Educació instal·lar aquesta alarma. Per això, des de l'AFA i la direcció de l'escola van decidir mobilitzar-se i reunir-se cada dilluns fins que es decidís col·locar una alarma al centre per protegir tant el material com les persones. Finalment, ha estat l'Ajuntament el que ha pres la iniciativa per millorar la seguretat a l'escola.
Nosaltres sí que realment no sabem a qui correspon, perquè a dia d'avui tothom ens diu que no. O sigui, els dos organismes que entenem que haurien d'estar, que se n'haurien de fer càrrec, doncs cada un doncs, diu que li tira la pilota a l'altre. Un al departament diu que és l'Ajuntament diu que és el departament, però aquí doncs, no, a partir d'aquí doncs, no desencallàvem res. Llavors, bueno, doncs per això també ens vam voler manifestar les famílies, fer la convocatòria de la cassolada que vam organitzar i la intenció doncs era fer-ne una cada dilluns fins que algú ens fes cas, perquè no estem invertint moltíssim en tecnologia tant des de l'AFO com des de l'escola i el que no volem doncs és això, no?, que ens ho prenguin.
Sí. La presidenta de l'AFA no només pateix pel material de l'escola i per la pèrdua que suposa, i és que aquests robatoris, a part de provocar pèrdues materials, fan sentir insegurs a pares, alumnes i professors. Per això, explica Gisela Alemany, és tan important la instal·lació d'aquesta alarma al centre.
Un minut i mig i un quart de 10 del matí. Escolteu, un quart de 9. L'EMD de l'Estartit demana calma a les associacions per rebre les subvencions. Aquestes ajudes a les entitats culturals, esportives i educatives sumen un total de 67.000 euros. Aquest diumenge es va fer una concentració per reclamar a l'entitat municipal descentralitzada aquesta subvenció, Maria.
El president de l'EMD de l'Estartit, Francesc Ferrer, afirma que entregar unes subvencions completament sense que justifiquin totalment no és possible. El president, a més, destaca que l'àrea d'intervenció explica que tal com s'estaven donant aquestes subvencions no era de manera correcta. A part de treballar per atorgar la subvenció a l'associació de Reis, el president afirma que s'ha de solucionar la manera d'atorgar aquestes subvencions. La intenció és evitar que el problema s'elevi a la sindicatura de comptes.
Però el tema està que des d'intervenció s'han reenquadrat i ens diuen que clar, que això com s'estava fent no s'estava fent correctament, uh-huh. i que, bueno, que es plantegen portar-ho a la sindicatura de comptes, que això seria ja posar aquí tothom amb un judici i a veure què passa. Nosaltres, políticament, aquí tota la tasca que estem fent és intentar solucionar les coses i portar-ho a bon camí.
I és que les ajudes que es donen a les associacions esportives, culturals i educatives sumen un total de 67.000 euros. L'àrea d'intervenció reconeix que no es fa un seguiment correcte i de fiscalització d'aquests diners que s'entreguen. A més, el president recorda que enguany hi ha hagut altres recàrrecs als quals ha hagut de fer front l'EMD, com la despesa d'un bibliotecari.
Clar, el fet és que hi ha hagut demora respecte a l'any passat en l'entrega d'aquestes subvencions.
Francesc Ferrer també destaca que els informes tècnics han demorat l'entrega de les subvencions. Tot i això, també recorda que ens trobem a menys d'un any de les eleccions municipals i que aquest aspecte també ha afectat el retard d'aquestes subvencions. El president de l'EMD de l'Estartit demana calma a les associacions i destaca que per poder entregar aquests diners s'ha de fer de manera correcta.
Que tothom es calmi i que tothom posi seny i que les coses doncs, es continuïn fent i que s'hagin de fer com s'han de fer ben fetes, no fetes a la balibalà, perquè clar, estem parlant d'uns imports importants, estem parlant de 67.000 euros, que això per les arques de l'EMD és molt de diner.
De moment, el president de l'EMD va signar, en data del 27 d'octubre, el pagament de la bestreta del 50% del total de totes les subvencions atorgades a cadascuna de les entitats que es van presentar a la convocatòria. En un comunicat emès des de l'EMD de l'Estartit, afirmen que les subvencions es donaran amb la major brevetat possible i que lamenten les molèsties que hagin ocasionat a causa d'aquest enreteriment.
Déu-n'hi-do la complicació tècnica que hi ha darrere d'aquestes subvencions i veurem com acaba el cas. Avui a les 7 de la tarda a Palafrugell es fa una xerrada bullying, una responsabilitat de tots, al Centre Municipal d'Educació, Ferran.
Anirà a càrrec de la psicòloga palafrugellenca Georgina Yerts amb la voluntat de donar a conèixer què és i què no l'assetjament escolar.
Actualment aquesta paraula es fa servir de forma molt generalitzada i no sempre de la millor manera, no?
Ayats considera que aquestes agressions han de ser allargades en el temps i amb una intencionalitat. Ayats considera que aquestes agressions han de ser allargades en el temps i amb una intencionalitat. Genera un abús constant entre l'alumnat i un entorn que ho tolera, generant conseqüències psicològiques a la víctima.
En principi el terme bullying és entre iguals. Sí, seria aquest tipus de conductes entre iguals. El lloc on es donen les conductes, normalment es parla de bullying a l'escola. Què passa? Que a vegades aquesta conducta se fa extensiva al carrer.
També es farà una pinzellada sobre quins són els perfils de les persones que ho practiquen, les tipologies de persones implicades, què és el ciberbullying i com es poden prevenir les agressions, a part de com orientar les famílies i el professorat. Destaca que la intervenció entre les famílies, agressors i la resta de grup afectat ha de venir tant de l'àmbit familiar com l'educatiu. Per aquest motiu, remarca que cal tenir les eines per fer la detecció a temps.
I també es parlarem una mica de quins signes es poden donar a les persones que estan bullying o que l'estan exercint.
L'activitat és gratuïta i està organitzada per les associacions de famílies d'alumnes dels centres educatius del municipi.
També hem d'explicar avui que Sant Feliu de Guíxols celebra el centenari d'un dels seus veïns, Josep Martínez.
En Josep Martínez Martínez, de Sant Feliu de Guíxols, ha complert 100 anys aquest 1 de novembre. Va néixer en aquesta mateixa ciutat l'any 1922. Les persones que arriben a aquesta edat reben, entre altres, un reconeixement de l'Ajuntament i de la Generalitat. En el cas de l'Ajuntament, en Josep ha parlat aquest dimecres 2 de novembre amb l'alcalde Carles Motes i ha estat obsequiat amb un document i un ram de flors. La Generalitat li ha fet arribar una medalla amb una representació de l'Arbre de la Vida. La família també ha estat present en aquesta festivitat d'aniversari.
I abans que explicàvem que Manolo García ha hagut de cancel·lar la seva gira i els seus concerts, concretament també a Barcelona, per culpa d'una miocarditis, doncs avui escoltem, ara de seguida farem explicarem les estrenes setmanals pel que fa al cinema i les sèries, però abans escoltarem Manolo García amb una de les seves últimes cançons, Un poco de amor. Daño uno me haría, eso pensé, lo siguiente fue, rotas las barreras. En aquest cas, Un poco de amor és una de les seves últimes cançons que va treure ara fa 8 mesos i que avui escoltem després que hagi hagut de cancel·lar la seva gira que passava per Barcelona per una miocarditis. I ja tenim amb nosaltres l'Ignasi Arbat. Què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Com anem?
Molt bé, molt bé.
Doncs mira, amb l'Ignasi Arbat parlem de... d'això, mira, escolta.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Quina emoció.
Bé, aviam què tenim avui. No sé si és un cap de setmana gaire destacat pel que fa a sales.
A Sales és un cap de setmana molt, molt i molt fluix.
Clar.
Ja aviso.
És que després no ens estranya, mira, avui és el primer cap de setmana que el cinema Arinco torna a estar tancat. És a dir, després del tancament el 2017, reobertura, tancament el 2020, reobertura, i ara han tornat a llançar la tovallola i ja diuen que ja n'hi ha prou. Però, clar, és que no m'estranya.
És que estem vivint un moment que és realment estrany, perquè hi ha pel·lícules de qualitat molt dubtosa que arriben en sales i, en canvi, hi ha molt bones pel·lícules que arriben en plataformes, que són pel·lícules de cinema, però que arriben en plataformes. Jo què sé, per exemple, per fer un exemple, Barbarian, que s'ha estrenat directament a Disney Plus aquí, als Estats Units, va passar en cinema. És una pel·lícula fantàstica.
Però això per què ho fan?
Perquè, bueno, potser creuen que els diners que poden obtenir en sales no seran suficients com per poder justificar la publicitat, perquè, clar, quan tu estrenes una pel·lícula en cinema requereix una campanya publicitària, i suposo que és un estudi de costos, és a dir, al final és la plataforma, t'estalvies tot això, no hi ha intermediaris, no has d'invertir en publicitat, i potser et surt més rentable que es pagui a través de subscriptors de la mateixa plataforma. Vull dir, són estudis de mercat que fan ells, però en canvi, jo com si, per exemple, tens Black Adam, que és aquesta pel·lícula del The Rock, no?, que fa de superheroi i tal, que és una pel·lícula horrorosament dolenta, que és espantosa. Clar, aquesta la tens en sales, clar que és una pel·li que ha costat uns diners, que si l'estrenes en plataforma no recuperaràs l'inversió, clar, és que Barbarian va costar 4 milions i mig. Aleshores, està més que rendibilitzada la pel·lícula. Black Adam ha costat, no sé, entre 150 i 200, l'has d'estrenar en cinemes, perquè en plataforma no aconseguiràs cobrir els costos. Els costos no surten als números.
Clar.
Vull dir que al final no és qüestió de si la pel·lícula és bona o no, sinó que al final és qüestió de diners i punt. Són...
Fem una cosa, abans de repassar, ja que és un cap de setmana fluix, abans de repassar les propostes que hi ha per aquest cap de setmana, les estrenes d'aquest cap de setmana, hi ha alguna pel·lícula en sales actualment que tu recomanis? Perquè jo en diré un parell.
En sales, a veure... espera't un moment, que vaig a mirar què és el que hi ha en sales, perquè... No, ho dic perquè, esclar, avui en dia, entre el que entra...
Tot corre
i
molt
surt,
ràpid, no?
Sí, sí, sí. A veure, què tenim així? A grans trets, Smile, que és una bona pel·lícula de terror, també. Aquesta la podem trobar en sales. Què més? És que Cerdita, bueno, no està malament. Bueno...
A mi em va agradar mirar com corren. La vaig veure aquest cap de setmana, a mi em va agradar. És per passar una bona estona.
Després... Sí, aquesta no l'he vista. Sí,
doncs
però...
està bé, està bé. Aviam, no és la gran pel·lícula, però a mi em va agradar. Per passar una estona al cinema, a mi em va agradar bastant. I després he vist últimament Modelo 77, que està molt bé, i Los Renglones Torcidos de Dios, que també està molt bé. No sé, clar, jo tampoc no hi entenc, però a mi em van agradar, diguem-ne.
Al final, sí, si t'agrada, ja està.
Per tant, jo crec que són tres pel·lícules que val la pena veure. I després tenim pendents d'anar a veure Bros. Aquesta la tinc pendent d'anar a veure.
Sí, aquesta està molt bé, aquesta.
Sí, i tinc ganes de veure també Shin-chan, mira, jo...
Ah, mira, Shin-chan.
Jo aquesta espero que no la treguin aviat, perquè vull mirar d'anar-hi la setmana que ve, perquè, mira, és una tradició, sempre que estrena una pel·lícula de Shin-chan, es va veure.
No, està bé, està bé. El que passa que costa, o sigui, avui en dia, clar, com que també estan tancant encara moltes sales de cinema, doncs cada vegada potser és una mica més difícil anar al cinema, és a dir, ja no tens tant el cantó de casa com aquell que diu, sinó ja implica algun desplaçament i, bueno, ja sabem que la gent, si li poses difícil i a més anar al cinema, doncs per això estem en la situació que estem.
Bé, mira, i ja que hi som, també repassarem què és el que tenim aquest cap de setmana als cinemes de proximitat, que suposo que serà el més destacat. Mira, a Palafrugell tenim Argentina 1985, aquesta pel·lícula amb en Ricardo Darín sobre els processos, el procés contra la dictadura militar argentina. N'han parlat bé, d'aquesta.
Sí, és curiós perquè ja està, sembla que està a Amazon, aquesta pel·lícula ja.
Sí.
Vull dir que, clar.
Sí. Però vaja, veure-la en la gran pantalla del Teatre de Palafrugell, doncs...
No, mira, clar, això val la pena.
Això val la pena. Això aquest cap de setmana. Després, a Torrella, al Cinema Montgrí, tenim Los Renglones Torcidos de Dios, això que deia ara. Des de divendres fins dilluns, dilluns al vespre també inclòs. I a la Begú tenim aquest cap de setmana una estrena que es diu Los Pasajeros de la Noche, que per cert també projecten en català, per tant suposo que això, que és un doblatge que va, pel que veig, es va estar en competició a la Berlinale.
Per tant, una pel·li francesa.
Sí, una pel·li francesa. Doncs això és el que podeu veure allò, cinemes de proximitat. Si no, després teniu les grans sales per veure les estrenes de les quals parlarem a continuació. Comencem, no, Ignasi?
O no, perquè aquesta primera és la més destacada de la setmana i arriba a Netflix, no? És que és clar.
Arriba a Netflix, no. Això no arriba.
Arriba a Netflix, i ja veuràs quin repartiment, clar, és que... Dare I ask?
I'm looking for a girl. Enola Holmes 2, no?
Exacte, Enola Holmes 2, que ja la primera es va estrenar a Netflix, però es va estrenar a Netflix per una qüestió de pandèmia, és a dir, és una pel·lícula d'aquestes que es van rodar, que s'havien d'estrenar durant la pandèmia, i Netflix, doncs, va comprar els drets i la va exhibir. I ara ja arriba la seqüela, i ja ni ens plantegem el pas de cinemes en sales, i arriba directament a la plataforma aquest cap de setmana.
Jo la primera la vaig començar a veure allò en pandèmia i no em va acabar d'enganxar, eh? Explica'm abans de què va.
Sí, bueno, esclar, primer el repartiment, que esclar, el repartiment és Millie Bobby Brown, la Eleven de Stranger Things.
Ostres, sí.
Henry Cavill, sí. Déu-n'hi-do, Helena Bonham Carter, David Thewlis i Louis Patrick, que serien els protagonistes principals, o sigui que tenim aquí actors joves que comencen i actors consolidats, vull dir que tenim una mica de tot. Pel·li britànica on les hi hagi, perquè si toques a Sherlock Holmes, doncs és una de les icones british per excel·lència. I en aquest cas es basa en una sèrie de novel·les d'una autora que es va inventar que Sherlock Holmes tenia una germana, que era Enola, són unes històries així de caràcter juvenil, val? Una sèrie de novel·les. I aleshores Enola fa el mateix que el seu germà Sherlock, investiga. Però clar, tot està enfocat així des del punt de vista d'una noia adolescent i com actua doncs, en aquest món intentant doncs, també fugir de l'ombra del seu germà Sherlock. I això és més o menys el que ens parlava la primera pel·lícula. Aquí tenim una nova aventura.
Jo ja et dic, no sé, recordo que tu em parlaves bé i, ostres, va costar...
És una... Sí, és una pel·li simpàtica, vull dir, a veure, sí. No és res de l'altre món, vale? Vull dir que no és allò que diguis, oh, anirem a trencar, no. Però és una pel·li que està ben feta, hi ha molts bons actors, són aventures, sobretot, ja t'ho dic, destinada igual que les novel·les, en el públic juvenil, i per passar una bona estona, jo la recomano. Clar que dius, bueno, en aquesta segona part ja regalen 2 hores 10, dius, no sé si cal tant de metratge. Potser aquestes pel·lícules les podríem fer una mica més curtes.
És que jo crec que si 2 hores 10 em sembla curt, eh? Ja, pel que és la mitjana, vull dir, ara ja si fas una pel·lícula de menys de 2 hores i mitja, ja no ets ningú, no? Trobo.
Bueno, sí, això és una d'aquelles coses que crec que incorrectament alguns directors interpreten, perquè hi ha pel·lícules d'hora i mitja que són collonudes i no necessites més.
Clar, qui ja està. Mira com corren, era res, hora i tres quarts.
Sí, mira, o em sembla que Barbarian, del que parlava ara, també 102 minuts, o sigui, una mica més d'hora i mitja, però no gaire més, aleshores... Bueno, és que a vegades, o sigui, això dona una agilitat a la pel·lícula que, a veure, depèn del tipus de pel·lícula que sigui, es nota molt aquests 20 minuts de menys o 30.
Clar, sí, sí.
Clar, jo no sé si és el cas d'aquesta pel·lícula, ho haurem de veure, però això s'estrena demà a Netflix i, bueno, ja ho veurem.
Molt bé. Va, a veure, què més?
Què més? Aquesta sí que ens arriba en sales, és un remake, es diu Corten.
¿Vol prendre la pel·lícula con taxis o què?
A lo punky.
A lo punky? Mueres por mí,
mueres por mí. Todo esto del metacine de Godard y de todos estos, pues bueno, pues si les...
¿Qué?
Ui, ui, no diria si és aquest tràiler, eh?
M'he confós?
Que
se'ls diu Corten, tràiler oficial en espanyol. Igual no ho és, eh?
Oh, més a saber, poder dir. És una pel·li francesa. És que és una pel·li... Sí, rara. Clar,
espera,
jo no sé,
que, no. Espera, que potser és aquest.
Potser era espanyola, espera. Aquesta.
Aquest és aquest, perquè té pinta que és aquest.
Ah, això, aquest. Esto es genial, joder! Es la puta, pero... ¡Qué obra de arte!
¡Di adiós, saco de mierda! Què?
Doncs el to ja és diferent.
Sí, és una cosa diferent.
Bueno, a veure, això és una pel·li molt rara. Sí, ara us explico per què. Perquè és d'aquelles pel·lis que dius... Jo crec que mai s'hauria d'haver fet això. Ja que hauria de ser delicte fer això. Però bé, el director sorprèn, perquè és Michel Hazanavicius, que és el director que, per exemple, va guanyar l'Oscar amb The Artist, vull dir que té una llarga trajectòria, i ara ha fet un remake, perquè això és un remake d'una pel·lícula japonesa que es diu One Cut of the Dead. Clar, la pel·li original és collonuda, vull dir, està molt bé, i ens parla del rodatge d'una pel·lícula amateur de zombis, val? Només te dic una cosa, la pel·lícula original dura 96 minuts. El remake en dura 110. Clar, dius...
Què t'has inventat, no?
Clar, què t'has inventat? Feia falta? No. Una de les gràcies que tenia també aquella pel·lícula era que només a hora i mitja ja t'explicava la idea. No havies d'anar a inventar més històries. I en aquest cas, clar, és això. És a dir, és que és la mateixa pel·lícula pràcticament amb alguna cosa més afegida. Una primera part, que veus una pel·li cutre de zombis, cutre, eh? Vull dir, com allò fet totalment amateur... I llavors, l'altra mitja pel·lícula és metacinema. És a dir, tu veus com s'ha rodat aquella pel·li cutre que has vist en els primers minuts de la pel·lícula. Hòstia. I aleshores, allà és la diversió. Allà és la diversió perquè és com... O sigui, l'amor al cinema, les ganes de fer cinema, encara que el resultat sigui molt cutre, la part final és molt guapa. I això és el que té la pel·lícula, que és molt interessant, que està molt bé, però aquesta pel·lícula ja l'he vista. I no estic parlant de fa molts anys, és del 2017. Vull dir, és una pel·li, a més que va tenir molta repercussió dintre del mundillo, diguéssim, de cinema de gènere, i ara aquest remake és com una mica, no ho sé, jo és que, mira, la van passar a Sitges, el remake, i no m'interessava gens, i et dic que no la vaig anar a veure, perquè és que no tenia cap interès en veure-la.
Bueno, escolta, doncs passem, anem a la següent.
Ara, si no heu vist l'original, poder...
Tampoc no cal aquesta, no? O què?
Veieu l'original.
Sí.
Bé, va, anem per la següent. Vinga, La forja de un campeón.
Cree que puede luchar como su abuelo.
¡Ya basta! ¡Vamos, largo de aquí!
En la vida, la única manera de protegerte es luchando.
Què tenim aquí?
Bé, això és una pel·lícula anglesa també, que és La forja d'un campeón, que ens parla de la vida de Jem Bletcher i intenta aprofundir en el que és l'origen de la boxa. Com va començar, diguéssim, no? Ens situa així a l'any 1800 i veiem doncs, com seguim un jove, un nano, en principi és un adolescent que va creixent i a través del tutelatge del seu avi, que fa lluites així una mica com, bueno, no sé si clandestines o lluites de carrer, digue-li així com vulguis, comença a inventar-se aquest esport, no? La gent rica, la gent que té pasta, de que els pobres doncs, puguin lluitar en un ring i així convertir-se en rics, almenys els que lluitin bé, no? I així comença la boxa, i la pel·lícula doncs, és una mica l'origen de tot plegat. I de repartiment tenim a Russell Crowe, que fa el paper de l'avi, evidentment, i també tenim actors com Matt Winston, Ray Winston i Matt Hawkins.
Bueno, i què? Això ens vindrà de gust anar-ho a veure o no?
No ho sé, a veure si les crítiques no són molt excel·lents, eh? Ja ho dic ara.
Oi, s'estrenen, quin pessimisme, s'estrenen tu, sala. Déu meu.
No, és que ja t'ho dic, la cosa està una mica malament. D'aquí, no crec que arribi, no trigarà a arribar a plataformes, crec que em sembla que és Amazon que la distribueix, però de moment la podrem veure unes primeres setmanes en cinemes.
Molt bé. Va, i acabem amb l'última?
Acabem amb l'última, que és la nota optimista de la setmana d'alegria, que és Causeway.
Hey, you good? Hey, look, if it get dark...
Clar, és que amb Jennifer Lawrence ja m'enamores, tu.
Sí, Jennifer Lawrence, si tenim ganes de veure-la, però clar, tampoc podràs anar a veure al cine a veure Jennifer Lawrence.
Perquè això és Apple, no?
Això és Apple TV, sí. És una pel·lícula d'aquesta productora, que és A24, que té un acord amb Apple i moltes de les seves pel·lícules estan arribant directament a la plataforma sense arribar en cinemes. Això va arribar al Festival de Toronto i ara doncs, té la seva estrena a Apple. Crec que als Estats Units s'estrena simultàniament en cinemes i plataforma, però aquí només la podrem veure en plataforma.
Val, bona idea, què va?
I això, doncs, la Jennifer Lawrence és una soldat de l'exèrcit dels Estats Units que és ferida en un combat a Afganistan i li donen l'alta perquè les seqüeles li provoquen problemes en el cervell. Aleshores, això se'n torna a casa seva, Nova Orleans, i allà intentarà una mica refer la seva vida i bé, coneix un altre personatge, que és aquest que interpreta aquí, quan en el tràiler apareix el Brian Tyree Henry, que l'intenta ajudar a superar doncs, ja només la malaltia, sinó la depressió, o sigui, la situació que li provoca tornar després del seu pas per Afganistan.
Val, molt bé, doncs això ho podem trobar a Apple TV. Escolta, posem una mica...
Sí, a partir de demà.
A partir de demà, molt bé. Posem una mica d'optimisme, perquè... A veure, des d'ara fins a finals d'any hi ha alguna pel·lícula destacada a les sales, no?, que ens espera, vull dir, alguna cosa...
Sí, home, de cara a Nadal jo espero que comencin a arribar. El que passa és que també ens trobarem això, moltes que potser seran quasi simultànies. Però a veure, jo crec que la setmana que ve ja arriba un dels plats pots de la tardor, que és la segona entrega de Black Panther. Clar. Ja en parlarem la setmana que ve, però... 2 hores 41 minuts.
Veus el que et deia?
Però bueno, les de Marvel no importa tant que siguin llargues, perquè com que hi van... O sigui, que sempre passen coses.
I com que t'has de quedar als crèdits finals.
Ah, exacte. Sí.
Doncs encara és més.
Aquest és un dels plats forts que ja ens arriben doncs, en aquest final d'any. Mm-hmm. I llavors ens anem d'anar... Clar, per exemple, tindrem a final de mes la segona part de Puñal és por la espalda.
Això també a mi em crida molt l'atenció, perquè la primera em va agradar molt.
Sí, el que passa que no sé com... O sigui, no sé encara quin tipus d'estrena cinematogràfica tindrà, perquè s'estrena el 23 de novembre, però en sales super, super limitades, és a dir, no serà fàcil... Sí, sí, sí.
Jo veig que perquè a les sales Cinesa hi serà, almenys, pel que veig aquí.
Sí, sí, però hi haurà molt poques sales. Clar, potser hauràs d'anar a Barcelona per anar-la a veure, perquè no, s'estrenarà a Netflix el 23 de desembre.
No, jo vaig veure... Ah, no, res, no he dit res. Mm.
Pensa que hi ha algunes sales de cinema que no volen estrenar pel·lícules de Netflix, perquè entenen que és una companyia que els hi fa la competència i no volen les pel·lícules de Netflix. Aleshores, encara que sigui Puñales por la espalda, no sé jo.
Entenc que aquesta ja no és amb l'Anna de Armas, sinó que és un repartiment diferent i només es queda en James Bond.
En Daniel Craig, sí, sí. Llavors tindrem també l'última pel·lícula de Walt Disney, el 25 de febrer, de novembre, que arriba, que és Mundo Extraño.
Per què 25 de novembre, si es diu 25 de novembre? Per què Puñales por la espalda s'estrena un dimecres?
Bueno, perquè és Netflix i és diferent.
Vale.
No, sí, bàsicament vale. És això. Sí, sí. També Bones and All, l'última pel·lícula de Luca Guadagnino, que arribarà cap a aquestes dates, que està molt bé, és una pel·li collonuda. El Pinocho de Guillermo del Toro, que...
Aquesta sí, o no?
Bueno, no ho sé, és que portem una ratxa entre el Pinocho del Tom Hanks...
Clar.
Però diuen que aquesta està molt bé.
Val.
Això ens diuen. També està distribuïda per Netflix. Per tant, el mateix que dèiem, un punyal per l'espalda. Estrena en pantalles cinematogràfiques una setmana i a la següent a Netflix. Vull dir que...
Val.
I té bones crítiques, eh? Vull dir que sembla que aquesta, per fi, veurem l'adaptació que es mereixen de Pinocho, perquè té el que hem tingut.
Per fi, perquè se n'ha parlat molt malament, de la de Disney+.
Sí. Sí, sí. El desembre tenim El Menú, que és l'última pel·lícula de l'Anya Taylor-Joy i el Ralph Fiennes, que aquesta fa molt bona pinta, és una de les pel·lis molt esperades. Aquesta sí o sí la veurem en cinema. Noche de Paz, també, que és una pel·li del David Harbour que fa d'un Santa Claus amb una mica de sang i fetge. És el protagonista de Stranger Things, que recordeu, és el policia, per entendre'ns. Què més, així, si voleu, busquem així l'exports de Nadal.
16 de desembre...
El 16 Avatar, exacte, que hem tingut un nou tràiler aquesta setmana.
Què passa amb Avatar? Perquè és aquelles coses que poden sortir molt bé o molt malament. Però clar, tant de temps esperant, això ho ha de tenir ben lligat.
Clar, penseu que hi ha una cosa... 190 minuts, són 3 hores 10. Agafeu-vos. Jo he de dir que a mi no m'agrada Avatar, o sigui...
Hola!
Sí, sí, ho sento, no sé, a mi no m'agrada gens, o sigui, sí que tecnològicament i
però
tal...
Però què dius?
Veig tots els mèrits...
Però què dius, boig? Calla, marxa! Hola!
No l'espero jo, Avatar, ja t'ho dic, fa molta mandra aquesta pel·lícula,
mira. Ostres, doncs jo en tinc moltes ganes.
Ja sé que hi ha un públic que li té moltes ganes, però pensa que també hi ha tota una generació que no coneix Avatar, és el que dius tu, és que han trigat molts anys a fer una seqüela.
2009 va ser la primera, però clar, no sé si ja l'ha superat algú, però va ser la pel·lícula més vista de la història.
Sí, la va superar la de Avengers Endgame,
sí,
que es va convertir en la més taquillera de la història. Aleshores, per que no tornés a passar això, la van tornar a reestrenar algunes sales als Estats Units, va tornar a passar per davant Avatar, i ara no sé com està la cosa, la veritat.
Bueno.
Sí, de moment crec que continua sent la més taquillera encara.
Bé, doncs escolta, de tot plegat en parlarem. Ignasi, que vagi molt bé el cap de setmana i fins la setmana que ve.
Vinga, una forta abraçada. Adéu-siau.
Vinga, últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Avui dijous el dia serà amb temperatures més fredes, tant les mínimes com les màximes. Anirem dels 9 graus mínims als 19 màxims. La notícia meteorològica d'avui serà el descens de les temperatures sense cap dubte. Serà un canvi de tendència que vindrà associat al pas d'un front que escombrarà el territori català d'oest a est i a la nostra comarca ens portarà les conseqüències més palpables amb nuvolositat i algun ruixat entre avui al vespre nit i les primeres hores de demà divendres. També anunciem tramuntana. Ja avui el Servei Meteorològic ha anunciat que per divendres ha activat un avís per vent a la nostra comarca Baix Empordanesa, amb risc de vent de nord superant els 70 km/h, sobretot per la tarda. Dir que la nova situació no tindrà ganes de continuïtat, perquè tot i que el cap de setmana serà fred, per la propera setmana remuntarem temperatures altra vegada.
Vinga, que vagi molt bé, que tingueu molt bon dia i tornem demà a les 8 del matí. Adéu.